El Gall del Monestir, amb Josep Gimeno.
9 i 22, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres Jordi Puigneró, de Convergència i Unió, Bruno de Salvador, del Partit Popular, Ferran Villasenyor, del PSC, Joan Calderón, d'Iniciativa, i també Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia als 5.
Bon dia.
M'agradaria parlar d'un tema que es va tractar al ple d'aquest dilluns, i després ja tractarem temes d'àmbit nacional i internacional. Voldria destacar un parell de temes que es van tractar, com deia, a la sessió de dilluns, que tenen una certa relació. Les persones que afronten casos de dació en pagament podran beneficiar-se també de la suspensió cautelar de les liquidacions de les plusvàlues, que fins ara només incluïa els afectats en processos de desnonament de primera residència. La mesura és fruit d'una moció institucional, per tant, van acordar-la les informacions, que es va portar al ple d'aquest dilluns i que tindrà efectes entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2013. I també un altre aspecte, el ple municipal s'ha pronunciat aquest dilluns sobre el Fons Social d'Habitatge per instar canvis que permetin la implicació del món local a proposta de CiU i Iniciativa. Amb una moció aprovada amb els vots a favor de tots els grups, excepte el PP, Sant Cugat reclama a la Generalitat que estableixi un protocol amb les entitats financeres signats per crear un fons propi català que compti amb la participació dels ajuntaments en els criteris d'atorgament del lloguer social. També demana al govern espanyol que incorpori els fons, els habitatges buits de les entitats nacionalitzades, les participades pel FROP i aquells immobles en mans de les administracions públiques. Dit això, és un tema molt ampli el de l'habitatge. Es van tractar aquests dos aspectes. De fet, també en el torn de pregs i preguntes de la ciutadania va haver-hi referències al paper de Promusa, instàncies d'una pregunta de Ciutadans. Els voldria demanar una petita valoració d'aquestes dues mesures i, si volen, podem tractar una mica el tema de l'habitatge a Sant Cugat i després, en tot cas, ja tractarem temes com Oriol Pujol i si arribem també a la situació de Xipre. Que comenci el representant de Convergència i Unió. Molt bon dia.
Bé, molt bon dia. Bé, crec que són mesures molt, molt positives que, a més, doncs, preses amb un gran acord a nivell del ple municipal. El PP s'ha desmarcat alguns dels punts, però, en definitiva, un acord doncs, de totes les forces en una temàtica doncs, que, bé, doncs, que afecta a molts ciutadans del nostre país, com és el tema de l'habitatge, i que, per tant, degut la problemàtica que s'ha produït amb el tema de l'habitatge en els darrers anys, doncs són mesures que ajuden a no deixar ningú enrere. I això és quelcom que és important. De la mateixa manera que no podem deixar ningú enrere, ho hem de procurar doncs, des de l'administració, no deixar ningú enrere en matèria que tothom ha de poder doncs, alimentar-se, doncs aquelles persones que es troben en un procés o en una situació en la qual doncs han de marxar el seu habitatge, etc., doncs que a sobre no els hi recaigui un impost, en aquest cas, doncs que han de fer efectiu. I bé, doncs, des del món municipal, aquesta és una d'aquelles coses que podíem fer, i així ho vam fer en el ple. Dit això, a mi m'agradaria destacar per això que el problema d'habitatge és una conseqüència, en el fons, d'un gran problema que tenim, que és que no hi ha feina. Que no hi hagi feina vol dir que la gent no té ingressos, i si no té ingressos ja no és que no pugui doncs no pot pràcticament desenvolupar-se en cap dels seus àmbits personals, com pot ser doncs, són persones que han d'anar a menjar a menjadors de Càritas, que no poden pagar ja no la hipoteca sinó ni tan sols un lloguer social, i per tant aquest és un gran drama que tenim en el nostre país en aquests moments. Tenim uns índexs d'atur que no són estan per sobre de la mitjana, moltíssim de la mitjana europea. És un greu problema social que tenim al nostre país, i això és on hauríem de posar tots els nostres esforços a partir d'ara, perquè resolta aquest problema segurament moltes de les mesures d'això que estem prenent en aquests moments no s'haurien de prendre.
Partit Popular, Bruno de Salvador.
Sí, buenos días.
De fet, vostè va defensar aquests punts, si no vaig errat, al ple de dilluns, no?
Uno de ellos, el otro fue el señor Benejam. Bien, en relación al tema de la suspensión del pago de las plusvalías, fue una moción institucional acordada por todos los grupos. A mí me gustaría destacar un tema, ¿no? Es decir, en el Pleno, y mucha gente pues lo critica, quizá con cierto punto de razón, se discute en mucha temática que es de carácter supramunicipal, donde el ayuntamiento no puede tener ningún tipo de incidencia práctica en la resolución de algunos problemas de los ciudadanos, ¿no? En cambio, en este tema, en la suspensión del pago, sí que el ayuntamiento pues tiene competencia pues para realizar, y yo creo que esto es un efecto pues muy positivo, es decir, que se vea que el ayuntamiento a donde puede llegar para solucionar en la medida de sus posibilidades, que no son absolutas, los problemas de la ciudadanía, como es un caso tan flagrante como era la suspensión del pago del impuesto de plusvalía municipal en estos casos que afectan a los ocupantes de viviendas que por imposibilidades económicas no pueden hacer frente al pago de las mismas, pues el ayuntamiento pues ha paralizado estos procedimientos y se ha situado en el marco de sus competencias, ¿no? En cuanto al tema del convenio sobre el fondo de vivienda, como bien se recordará, el Partido Popular ha sido el único que votó en contra, y como ya hicimos saber en el pleno del lunes, fue entre otras cosas por su carácter populista. Es decir, a mí me gustaría tomar uno de los argumentos que precisamente la señora alcaldesa utilizó en el momento de las preguntas de la ciudadanía, una pregunta de creo que fue de Ciutadans por Promusa, ¿no? Es decir, el ayuntamiento solo puede hacer aquello que está en el ámbito de sus facultades. Cuando nos encontramos con un convenio firmado entre el gobierno de España y entidades de crédito privadas, pues las facultades que tiene el gobierno son muy pocas, ¿no? Son muy pocas. Y entonces empezar a exigir cambios al gobierno tiene un cierto carácter populista, ¿no? Y luego me gustaría destacar también dos aspectos. Se dice que es un convenio que está hecho pues en contra del municipalismo, que afecta a los ayuntamientos y cuenta con el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y también, sobre todo, me gustaría destacar el apoyo de las entidades del tercer sector, que son las ONGs, que han dado su apoyo a esta medida, que no resuelve todos los problemas, pero es un primer paso para empezar a hacer frente a este drama social.
Moltes gràcies. Ferran Villasenor, del PSC.
Bé, sobre el tema de l'habitatge, el que estem parlant és, imaginin vostès que no poden pagar el pis i llavors l'entitat bancària procedeix al que popularment s'anomena un desnonament, un llançament. Per tant, el treuen del seu pis. Clar, la normativa actual, ara ja no, perquè és en qual l'hem canviada, faria que a sobre de perdre el pis i tenir un deute, haguessis de pagar els impostos com si haguessis venut el pis a l'Ajuntament, que també està dient altres impostos que van a altres llocs, també sobre el mateix tema. I això és el que han fet des de l'àmbit local, ja no ara, sinó també durant els mesos passats vam tenir una suspensió perquè no es cobressin aquests diners. Per tant, entenem que això és molt positiu, i també la relació de treball conjunt que ha hagut entre les diferents forces polítiques, i també jo crec que cal destacar l'acció de la plataforma. La plataforma de suport a l'habitatge que tenim a Sant Cugat i altres llocs, però en aquest cas a Sant Cugat. Per tant, aquest treball conjunt que procedia també d'una moció presentada per la APA, per tant, és molt interessant. Aquesta sembla que a vegades la societat civil i la política no es poden posar d'acord, però com a mínim en aquesta ocasió sí que ha funcionat. Doncs bé, diguem-ne que és la cirereta, entre cometes, al procés de reflexió que han fet les diferents forces polítiques a Sant Cugat sobre tot aquest tema. Segurament hi poden passar més coses. I a més, això ve trufat de la resolució judicial d'Estrasburg sobre l'absoluta, jo diria, fins i tot manca d'ètica de moltes de les clàusules que consten en les hipoteques, i per tant la via oberta que tenen els jutges per aturar els desnonaments. Bona tot. La dació en pagament no és l'única solució, perquè amb la dació en pagament el que fem és alliberar el deute a la persona, però el que es perd és l'habitatge. Segurament, si hem aconseguit fins ara arribar aquí, a que no hi hagi un deute per vida d'aquell pis que ja no tindràs, ara el que hem d'intentar entre tots plegats, i part de la moció que vam votar tots plegats, menys el Partit Popular, també anava per aquí, és un dret l'habitatge, i per tant caldria que hi haguessin doncs lloguers socials en aquest tipus d'habitatges. M'ha sabut greu avui les notícies que sortien publicades en aquest mitjà sobre que els bancs, diguem-ne, o les entitats, m'ha semblat que era de Sant Cugat, no ho recordo ara, sí, que no estan per la tasca de signar convenis en sentits globalment el que estàvem parlant. Jo des d'aquí faria una crida a les entitats bancàries de Sant Cugat perquè ells també estan dintre del veïnat, i per tant aquesta actitud no és l'adequada.
La notícia a la qual feia referència Ferran Villasenor és el fet que les entitats han rebutjat, les financeres, la proposta de l'Ajuntament de signar un conveni de bones pràctiques per acompanyar plegats les famílies en risc de desnonament. Els bancs consideren, segons ha explicat l'equip de govern aquest dimarts al Consell de Barri de la Floresta, que pactes d'aquest nivell s'han d'assolir amb la Generalitat o bé amb el govern espanyol. I ara és el torn per Iniciativa, Joan Calderón. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Començaré pel final, perquè és una de les coses que es van dir ahir al Consell de Barri de la Floresta, que va haver-hi ser rebombori amb el projecte, en aquest cas, de Promusa, de la promoció d'habitatge prevista, promoció d'habitatge de venda de futur, va haver-hi ser rebombori, i una de les coses que ens va anunciar en aquest cas el regidor Raül Granger, que porta els temes d'habitatge, va ser això, que els bancs no volen signar cap tipus de conveni municipal per posar en el parc social aquests pisos buits, que diuen que no tenen, però tenen. Al final només t'has de donar un vol i saps que tenen buits. Bé, és una mala notícia, perquè clar, quan algú intenta plantar cara en aquest cas a una forma d'enriquiment o donar solució a un problema com l'habitatge a dia d'avui, que és un problema, bé, que no farem ara una tertúlia sobre el problema de l'habitatge, els antecedents, les conseqüències, les causes i tal, però a dia d'avui és veritat que hi ha molta gent que no pot tenir aquest habitatge, i hi ha gent, i ara ja et dic amb les plusvàlues, que es veu afectada en processos de desnonament, amb el que això significa, i l'abús, com ha dit Estrasburg, que això significa per la llei hipotecària que hi ha en aquest cas a l'estat espanyol. Pel que fa a la moció institucional a iniciativa de la plataforma d'afectats de la hipoteca que vam aprovar, jo crec que és una molt bona notícia, perquè no és fàcil, com es poden imaginar, que tots els grups del consistori ens posem d'acord, i a més aquesta plataforma també doni suport a aquest text. És un petit pas, és veritat que només és un petit pas, però ja és alguna cosa més del que teníem. I bé, que el text inicial va més enllà, no? Demanava altres coses, però bé, escolti'm, que en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat es comprometi a no girar aquestes plusvàlues a persones que són desnonades o bé donen el seu pis en dació, doncs és una bona notícia, curta, però una bona notícia. I pel que fa al tema del conveni amb l'Estat, jo crec que això, en el text van haver-hi dues mocions, dos temes que jo crec que poden estar relacionats, que és el tema del contracte programa de teleassistència, per exemple, que el govern de l'Estat ha buidat de pressupost, hi ha la partida però no hi ha pressupost, i el tema del conveni d'habitatge. Jo crec que això dona mostres de la poca sensibilitat social, en aquest cas, del govern de l'Estat. Dona mostres també que no es creuen el paper dels ajuntaments a l'hora de fer polítiques. Perquè precisament parlem de dues partides que neixen a l'Estat, però que van cap als municipis per tal de gestionar-les. Jo crec que el posicionament de l'Ajuntament de Sant Cugat és positiu, de refermar el paper important dels ajuntaments en aquestes polítiques, el paper de gestió i el paper de proximitat cap a la ciutadania a l'hora d'otorgar o no aquest tipus de gestions.
Guim Pros, de la CUP.
Sí, bon dia. Bé, començant pel que van anunciar les entitats financeres de Sant Cugat, és evident que és una notícia molt, molt dolenta i que topa amb el que aquest dilluns vam aprovar tots plegats al ple, i segurament mostra que s'ha de seguir forçant que des de l'Ajuntament, des dels municipis, es faci el màxim de pressió sobre aquestes entitats, perquè és evident que en tot això hi tenen gran part de culpa, i és evident que hi han de ser gran part de la solució, perquè està bastant a les seves mans. Per tant, molt mala notícia, que esperem que recapacitin i que sapiguem tots plegats portar-la pel camí que toca. Respecte al tema de l'habitatge i el ple, la moció que fa referència a les plusvàlues, ho comentava el Joan, és evident que segurament és curta, tenint en compte com era la moció inicial, però també és evident que és un pas molt, molt important, que a més ho demostra el fet que la pasta va quedar molt contenta de la moció, i crec que és una cosa de la que una mica, tot i que alguns haguessin volgut anar més lluny, ens hem de felicitar perquè el fet de que no es passi a no cobrar les plusvàlues, jo crec que és una mesura molt, molt important que alleuja molt a més d'una i dues famílies. Per tant, en aquest sentit, molt bé, i la moció sobre el conveni que vam plantejar Iniciativa i Convergència i Unió, jo crec que és una moció que buscava una cosa que és evident, que el fet que les competències sobre habitatge i el tractament de l'habitatge es faci a nivell municipal, jo crec que és una cosa que s'ha de forçar al màxim. El paper que ha de tenir l'oficina local d'habitatge ha de ser molt important en aquesta qüestió, i en aquest sentit una moció que crec que també pot ser molt important.
¿Algún comentario más?
Sí.
Muy breument, porque sí, hay otros temas.
Sí, bueno, hacer mención de una enmienda, una sugerencia que introdujo el Partido Popular, que considero interesante desde un punto de vista jurídico, que es que en relación a la suspensión de las liquidaciones de pago de la plusvalía municipal, no se reduce únicamente a las daciones en pago, sino a cualquier figura jurídica que comparte una transmisión, porque muchas operaciones de cancelación de deuda no se hacían vía dación en pago, sino a través de compra-venta, y quedan fuera de la suspensión. Entonces, gracias a esto, pues muchas personas que firmaban una compra-venta como figura alternativa a la dación en pago, pues se hubieran visto fuera de la suspensión, y en este sentido, pues creo que es interesante y oportuno, pues, que cuantas más personas se encuentren en el problema, sea cual sea la figura jurídica que contemplaba la operación, pues queden cubiertas.
PSC, que havia demanat un torn.
Bé, jo també m'agradaria destacar l'aportació del Partit Popular en aquest sentit al debat de l'altre dia, que és, home, votant en contra d'una moció que demanava que no es trenquessin els fons sobre teleassistència. És que a vegades les coses sembla que passen de llarg, però jo crec que, home, jo la veritat em va saber molt greu com des d'uns membres de locals no es pot entendre que sense fons no es podrà fer teleassistència. No ho entenc.
Per al·lusions.
Sí, mire, es decir, claro, es que yo creo que se comentó ya en el pleno, ¿no? Es decir, aquí el Partido Popular, el Partido Socialista, pues ya está acostumbrado, ¿no? A dejar la casa hecha unos zorros, deja las competencias gubernamentales.
Zorros que no zorras.
No, exacto, siempre zorros. Sí. Y luego, claro, y luego criticar, ¿no? Pero claro, ¿cómo deja la casa, ¿no? Políticas sociales, por ejemplo, ¿no? De vivienda. Es decir, todos recordamos la gestión que ha hecho el tripartito en viviendas sociales en Cataluña.
Ha hecho con Gisa,
con miles de pisos vacíos que dejó en... Sí, no, y que esto es verdad, es decir, lo decía, no lo dice el Partido Popular, lo decía el gobierno de Convergència y Unió cuando llegó a...
Te vas a ir al infierno.
Sí, 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 sí. Pero bueno, es que ya no nos limitamos a los gobiernos de izquierda. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Barcelona tiene a día de hoy 600 pisos vacíos de titularidad pública. Y aquí queremos arreglar los de titularidad privada, ¿no? Los que están como acreedor hipotecario en una entidad de crédito. Es decir, que es muy fácil aquí dar lecciones a los demás para que arreglen, pero empecemos por la casa propia. Pues oye, la verdad es que es lamentable lo que ha pasado en materia de teleasistencia.
Pero no estás de acuerdo que se han puesto fondos a teleasistencia.
Se tienen que poner fondos, pero la verdad es que no hay fondos. Entonces, lo que se tiene que hacer es reformar la administración, reducir la deuda, controlar el déficit y hacer políticas sociales, pero sin dinero no se puede hacer.
Iniciativa de donar un torn.
Saps, és que les paraules... No, el senyor Bruno de Salvador m'ha provocat una miqueta.
És el de les tertúlies, normalment.
No, sobre Gisa, senyor Calderón.
No, jo parlaré del que vostès fan. Sí. Vostès fan al govern de l'Estat, on posen els diners, d'on posen, d'on treuen, quines lleis aproven, quines no aproven, no? Vostès aproven una llei de costes, que és la que és.
Vamos a hablar de llei de costes ara,
senyor Calderón. És que
hablemos de llei de costes, hablemos de llei de costes.
Jo vull parlar d'Oriol Pujol.
No, jo també.
Doncs tanquem el tema, va, no, si us sembla.
Jo prefiero hablar d'Oriol Pujol que de la llei de costes,
però bueno, hablemos de la llei de costes.
Hablemos de la llei de costes. No posen diners en
teleassistència,
ni posen...
Parlem de la llei de costes.
Escolta, 100 milions d'euros que poseu en torn.
Joan Calderón té un torn de paraula i si us sembla...
Vostès no posen diners en dependència, que al final és això, la teleassistència és la llei de dependència. I sí que fan despesa militar, sí que es gasten els diners per poder salvar els bancs, sí que fan altre tipus de despeses. Sí, podria entrar en una guerra bruta dialèctica
però no ho faré.
Senyor Puigdemont, 10 segons perquè el tema
hauríem de ser tots plegats responsables a partir d'ara i també del nostre passat, en el sentit de dir, home, hem de poder fer lleis que les podem complir. O sigui, el pitjor que hi ha en aquesta vida és prometre coses i fer coses que després ni es poden pagar ni es poden complir, no? Per tant, jo crec que la política necessita que la nova fornada de polítics tingui això molt present a l'hora de fer qualsevol política pública en el futur.
Canviem de tema. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu indicis de tràfic d'influències en el cas de les ITB i imputa Oriol Pujol, que ha delegat els càrrecs de partit, però això sí, manté l'escó. Pujol ha dit que en cap cas vol fer nosa i que ha pres la decisió per no entorpir el procés sobiranista. El fins ara secretari general de Convergència Democràtica ha anunciat que les seves funcions les realitzaran de manera temporal per una banda Jordi Turull, que es farà càrrec de la presidència del grup parlamentari, Josep Rull, que assumirà funcions de secretari general, i Lluís Corominas, que ocuparà la part de representació del partit. M'agradaria conèixer les valoracions que fan els seus partits sobre aquest cas. Semblava que no havia d'arribar la imputació, es parlava als mitjans i finalment ha arribat. Senyor Puigneró, prefereix rebre primer i després defensar-se o defensar-se i rebre després?
Ja, primer, em queda rebre igualment, vull dir, ja començo explicant.
Doncs, així que els demanaria una certa brevetat en la primera ronda inicial, tindran més
sí,
torns,
òbviament. Sí, primera cosa que voldria dir sobre aquest cas és que portem, no sé fa quant temps, però que es porta parlant de que s'imputarà el senyor Oriol Pujol, no sé, hauríem de consultar les hemeroteques, però és molt preocupant que això hagi estat durant tot aquest temps, un any, no ho sé, ara no ho recordo, doncs parlant de quan s'imputa el senyor Oriol Pujol. No? Això diu molt poc de la justícia, o diu molt poc del sistema que tenim muntat entre justícia, mitjans de comunicació, etc., de que es prejutgi una persona, se la posi a la palestra pública de presumpta corrupció, quan ni tan sols havia estat imputat, no? I hem estat molt temps amb aquest tema. Per tant, primera cosa que voldria dir, no? Segon lloc, bé, arribar a aquesta imputació, segurament, doncs, si s'ha la imputat és perquè es creu que hi ha cas. En tot cas, el senyor Oriol Pujol a dia d'avui és innocent, fins que es demostri el contrari, té dret a defensar-se, i per tant, com qualsevol altra persona, doncs, que està imputada, que en tenim unes quantes, doncs, haurà de poder exercir aquest dret fins que hi hagi a celebrar el judici.
Partit Popular.
Tercera i última cosa. El senyor Pujol ha fet doncs el que venim fent des de Convergència, que és ha plegat de tots els càrrecs del partit que tenia, per tant, doncs, no exercirà doncs, cap de les funcions que tenia fins ara. Ha plegat també a totes aquelles responsabilitats que tenia en el Parlament de Catalunya, no ha deixat l'escó, perquè evidentment això després, si hi hagués un judici ràpid com fora desitjable i es demostra que no hi ha cas, que és innocent, doncs li seria impossible recuperar aquest escó. No? I per tant, aquí tenim un problema i que hauríem de tenir en compte de cara al futur, que és que les persones se les ha de poder reparar en el moment que se'ls demostra la seva innocència i quan se'ls ha acusat o se'ls ha fet una acusació que no estava que era totalment infundada.
Bruno de Salvador, del Partit Popular.
Bien, l'hereu de Catalunya imputado.
Que és el titular de La Razón, que el veig des d'aquí,
no?
El fin de l'hereu.
El fin de l'hereu. Yo lo cambio y digo que el hereu de Catalunya imputado. Imputado significa que hay indicios racionales de criminalidad, tal como suena. Esto es una decisión procesal, no es mía. Creo que es el tercer imputado que hay, en las listas de Convergència, ¿no? Si no recuerdo mal, está el señor Crespo. Ahora el tercero, sí, el tercero, ¿no?
Crespo, Falcó
y este. Pero claro, no es cualquier partido, es un partido que da respaldo al gobierno de Cataluña, ¿no? Lo cual es más grave aún todavía. Yo creo que el señor Oriol Pujol, por higiene política, debería renunciar a su escaño. Es decir, hay otros diputados que se han visto imputados, creo que es el señor Bárcenas, el señor Camps, que dejaron sus cargos, no de partido ya, sino digo institucionales, que son realmente los que les vinculan con la ciudadanía recibiendo sueldos del erario público, ¿no? Yo creo que esto es una reclamación que han hecho todos los partidos de la oposición, digo todos, porque la Esquerra Republicana no está en la oposición, está en el gobierno. Y sería deseable que lo hiciera, pero yo creo que lamentablemente no lo va a hacer.
PSC.
El senyor Camps no va deixar l'altre diputat. No, però bueno, això és el de menys.
Dijo la presidència del gobierno.
Pues mira, el mateix que ha fet el senyor Oriol Pujol.
La presidència del gobierno.
No, ha deixat la presidència del grup parlamentari de la Convergència i Unió.
Però això
és la cara que tenia. Bueno,
per la millor, senyor.
Per tant, no doni lliçons.
Bé, mireu, jo us he de confessar que tinc dubtes, diguem-ne, existencials sobre si els càrrecs imputats han de deixar tota l'activitat institucional orgànica o no. O sigui, no ho tinc clar. ja sé que no és habitual això del polític que una cosa no es té clara, però clar, tot depèn, jo d'entrada em semblaria que sí, que tots haurien de deixar els seus càrrecs com a imputats. Quin és el problema? És que sobre els indicis que comentava el company del Partit Popular de criminalitat i sobre què s'ha fet, què és el que tenen, sí que en aquests moments la ciutadania demana a la política que faci un pas endavant en alguna cosa més. Jo crec que és clar el que es demana i per tant alguna cosa hem de fer. En aquest ajuntament, per exemple, hem signat una proposta perquè avancem en aquesta línia, però clar, com mesurar la suposada justícia sobre què i què no és la complicació. És el mateix ser imputat per una multa o per un tràfic d'influència o per finançament il·legal o per qualsevol altra situació, és com ho valorem. Jo crec que fora interessant pels mateixos polítics, fins i tot posant-te en aquesta qüestió, saber de què se t'està imputant, i a partir del qual jo crec que els partits sí que són responsables de decidir quin és el grau que hi ha perquè el seu representant plegui, perquè en el fons el seu representant, parlem d'Oriol Pujol i parlem d'altres també del Partit Socialista, deixin estar els seus càrrecs. En aquest sentit el PSC ha fet les històries també en el sentit d'orgànics o no. Fa 15 dies el senyor Oriol Pujol estava aquí davant, a la seu de Convergència i Unió, però jo crec que hi ha una cosa que sí que hem de dir. En aquests moments hi ha un conjunt d'imputacions a nivell global. Jo no hi entraré a explicar-li al representant del Partit Popular en què estem parlant, també de representants del Partit Popular que estan o imputats o en determinades investigacions, que no té sentit en aquest moment parlar, però per tant, però dir que això és un atac a un determinat procés sobiranista, a un partit, jo crec que és agosarat, perquè si no, els altres que no ho són, també ho són. Jo crec que no haurien d'intentar barrejar les coses. Ara, i sí que ho dic, partint del principi d'innocència, també d'una dada, el 80% dels imputats finalment no arriben a judici. Jo no sé si el senyor Pujol arribarà a judici, serà culpable o no serà culpable, o altres imputats que hi hagin, però en tot cas serà sobre aquest tema, no sobre qualsevol altre tema.
Iniciativa, Joan Calderón.
Bé, jo crec que això de les imputacions a vegades es tracta en certa lleugeresa, perquè es parla que una imputació, bueno, no passa res, escolti'm, una imputació és que hi ha indicis, ja estem parlant de representants públics de la ciutadania, i jo crec que a més els cinc que estem a aquesta taula més el moderador som representants públics electes a la ciutadania, i crec que tots tenim molt assumit que se'ns demana un plus. No només hem de ser-ho, sinó que hem de semblar-ho d'honestos, ètics i legals. Per tant, jo crec que en el cas d'Oriol Pujol i aquesta moda de plegar dels càrrecs de partit però no dels càrrecs públics, perquè això recorda també el cas de l'expresident de Convergència Democràtica, plego del partit però continuo de director general, jo crec que és un mal exemple i que alimenta la desafecció. L'alimenta, perquè la ciutadania vol més. Vol que els representants públics siguin honestos, siguin ètics i tirin endavant. Des d'Iniciativa entenem que ser imputat és incompatible amb ser diputat. I per tant, des d'aquí, ja ho ha fet la portaveu parlamentària, en aquest cas del Parlament, demanem la dimissió d'Oriol Pujol com a diputat, perquè entenem que no és compatible i no pot ser. Parlar de processos de guerres brutes i tal, i engegada de ventiladors, aquí no passaria res si no hi hagués merda per escampar. Per tant, segons quines declaracions, cadascú que també se les guardi. No parlo precisament per la intervenció del senyor Puigneró. He sentit unes declaracions aquest matí del senyor Turull, el nou president del grup parlamentari de Convergència i Unió, que eren bastant lamentables en aquest sentit. I per últim, i com el Partit Popular té voluntat de donar exemple, digui'm vostè quants diputats del seu grup parlamentari al País Valencià són imputats. Al País Valencià el Parlament té 11 imputats. Quants són del Partit Popular?
9 són.
Digue-ho ja perquè ens
deixen la...
Sembla que eren 9.
Doncs 9 imputats. Vostès tenen 9 imputats al seu grup parlamentari. Per tant, exemplaritat poca. I a més, amb la que està callent, amb el senyor Bárcenas, Gürtels, Clotildes, etc., exemplaritat poca, senyor Bruno de Salvador.
La CUP, i després tindran rèplica a Convergència i al Partit Popular i tothom qui vulgui.
Sí, no, jo... canviar una mica l'ordre del que renuncies, en tot cas, no? Podríem fer al revés. El primer, el que s'hauria de renunciar segurament és allò pel qual t'ha escollit la ciutadania, que és el càrrec públic. I el problema segurament és, perquè també tinc dubtes, com ha comentat el Ferran, però el problema llavors hi hauria, que és el que ha dit el Jordi, que és molt difícil però no d'impossible, si després es demostra que no hi tens res a veure, retornar al lloc que ocupaves. Però en tot cas, és evident que una imputació és que es demostra, bueno, que hi ha indicis de delicte, i per tant jo crec que el primer pas és plegar del càrrec públic pel qual t'ha escollit la gent, perquè, ho ha comentat el Joan, a part de ser, has de semblar, i el lloc que ocupa l'Oriol Pujol no és un lloc ras, i és un lloc d'evident prestigi, si es vol dir així. Per tant, en aquest cas, jo crec que, bueno, en aquest hi han d'altres, perquè és evident que no és l'únic, jo crec que s'ha de demanar que s'apartin del càrrec públic que ocupen, i també s'ha de demanar, per un altre cantó, que el procés judicial vagi al màxim de ràpid possible, perquè no pot ser, és un dels imputats, si no recordo malament, fa 7 anys que està imputat, diria, sense que hi hagi res, sense que s'hagi dit res. Això tampoc pot ser. Jo crec que això també s'ha de dir. I l'altra qüestió, i ho diu un independentista, és que, o sigui, lligar tot això amb el procés sobiranista, clar, és molt fàcil, i ho comentava el Joan. Si no volem que es lligui, em sap molt greu, però que no hi hagi merda, per dir-ho clar. O sigui, si no volem que es lligui, que no n'hi hagi. Perquè jo també he sentit l'entrevista del nou portaveu de Convergència, i la veritat és que era una mica lamentable el que deia.
Puigneró, molt breu, tots tindran una intervenció.
Sí, a veure, jo crec que el que hem de reivindicar lluites, en primer lloc, és primer, una justícia ràpida. No pot ser que tinguem aquests casos eternitzats a la justícia. Segon, reparació, no hi ha un procés de reparació a aquelles persones que, com ha explicat molt bé el senyor Villasenyor, doncs 80% no arriben a judici dels imputats, i després un percentatge també, doncs, que ara no sabria dir-li quan és, però un percentatge important, acaben sent absolts de la imputació. Per tant, clar, hem de tenir, o hem de vetllar perquè hi hagi un procés de reparació. Per tant, nosaltres de moment, des de Convergència, jo també tinc els meus dubtes, però crec que en la línia amb la que estem actuant és de dir, escolta, es plega tot allò que tu després pots tornar si resulta, doncs, que eres innocent, i d'aquelles coses on no pots tornar, perquè clar, si plegues de diputat, tens un problema, o sigui, és que no pots el dia següent tornar a ser diputat. Per tant, el senyor Oriol Pujol el que ha fet ha sigut plegar de tots els càrrecs del Parlament, o sigui, ha plegat del president del grup, o sigui, ha plegat de totes aquelles responsabilitats que, tant institucionals com de partit, amb l'excepció que manté la seva acta de diputat.
I dos segons, que t'han de repartir el temps.
I després, evidentment, lliçons del Partit Popular, les mínimes.
Mire, senyor, jo li diré al senyor Pujol que no haga trampes. Que no haga trampes. Perquè el senyor Pujol no ha plegat de seus cargos, los ha delegado. O sea, senyor...
Ha plegat, senyor...
Mire, senyor Puigneró, no, usted sabe muy bien que no es lo mismo delegar las funciones, que es lo que ha hecho este señor, que renunciar a sus cargos dentro del partido. Por tanto, no ha plegado, los ha delegado. Y la delegación tiene un componente estrictamente temporal. Punto número uno. Punto número dos. Señor Calderón, mire, resulta cómico, señor Calderón, que usted, que el partido que ustedes apoyan, que es Izquierda Unida, que está apoyando al gobierno de Andalucía, que dé lecciones de ética cuando esta mañana la jueza Laya acaba de ordenar la detención de 20 personas en 8 provincias españolas sobre el caso de los ERES, que alcanza la cifra de más de 800 millones. 800 millones de euros. Aquí no estamos hablando de ERES.
¿Hablamos de los 30 millones de Bárcenas?
Hablemos de los 30 millones. Hablemos de los 30 millones. Y veremos dónde duelen más, ¿vale?
Entonces, parlemos.
Que ustedes, el único gobierno que están apoyando o tienen cierta responsabilidad es en Andalucía, y que callen ante una situación, yo creo que es la más grave desde un punto de vista cuantitativo para el erario público, resulta cómico. Evidentemente que en Valencia hay gente imputada que debería renunciar. Evidentemente, pero la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros hacemos autocrítica y decimos que esta gente debería dimitir por el bien de la política española.
Yo PSC y después Iniciativa.
Yo creo que amb intervencions com el senyor de Salvador al Partit Popular, jo gairebé és millor que agafem tots i pleguem. Perquè així no ens...
No, ja
ho van aconseguir durant molts anys, es quedaran sols. Jo crec sincerament que aquesta no és la manera de fer. O sigui, que és molt fàcil. Ara, quan te toca a tu, llavors li dius a l'altre i tu no reconeixes cap... O sigui, no té sentit fer, no fer cap mena d'autocrítica. El problema ja no fins i tot està en com es fa el judici o no, sinó sabem per què arribem aquí. I segurament la manca d'una ètica pública, que és la que hauríem d'intentar fer. Un consell al company del Partit Popular. Escolta, així us ho carregareu tot.
Gràcies. Iniciativa.
Gràcies, PSC.
Bé, no, només dir-li que no sé si sap quants diputats d'Iniciativa hi ha al Parlament andalús. Em sembla que això és evident que no n'hi ha cap. Tema 1, 2, aclarir-li que Iniciativa no és Izquierda Unida.
Claro.
I tema 3, escolti'm, veurem aquesta notícia que vostè diu, perquè no sé si vostè ho diu des del TV o de la Razón. Bueno, ja ho veurem. Vale? Però clar, és que té gràcia. Vostès, quan tenen un cas de corrupció, el que fan és fer-lo caducar perquè ningú acabi jutjat, com el cas Naseiro. Com el cas Naseiro, senyor Bruno de Salvador.
800 milions.
És així. I pel que fa a Convergència i Unió, bueno, el senyor Oriol Pujol, el que, bueno, entenem que en aquest moment és molt important que no es quedi només en la decisió que ha pres i que dimiteixi, perquè jo crec que en el moment que estem, no només pel tema nacional, sinó per la crisi, per tot, és que és més, diria, per la crisi i després pel procés nacional. El que és més important és que es preguin mesures excepcionals en moments excepcionals.
Guimpros, per igualar els tons, vol tancar?
No,
10 segons li dono.
Pues és el que deia el Joan, vull dir, o sigui, jo crec que és un... Sí, està clar que segurament la gent que forma part de la política ha de donar exemple, però tal com està la situació al carrer, jo crec que és evident que ha de dimitir i a veure què passa.
Hem de marxar, senyor.
Molt curt. Jo només voldria denunciar que el senyor Oriol Pujol porta un any imputat. Mediàticament porta un any imputat.
Ja rebem els
mitjans. I això, no dic pels mitjans, que al final sou els missatgers, però hi ha algú que ja ho interessat des de fa un any en que el senyor Oriol Pujol estigués imputat i així s'ha dedicat a filtrar informació des de la justícia. Això és molt greu.
Quin és? Qui és aquest algú?
Qui sigui, no sé.
Ah, vale, perquè per acusaré que dir nombres.
Escolti, ho hem de deixar aquí. Jordi Puigneró, Bruno de Salvador, Ferran Villasenyor, Joan Calderón.
Xipre.
És que no podem, em sap greu.
Xipre no pot ser un paradís fiscal, tampoc a Europa. És una cosa que també s'hauria de...
En parlarem. Que vagi bé, molt bon dia.
Vinga, bon dia.